Hola, benvinguts i benvingudes al Magazín dels Sentiments. En aquesta ocasió tractarem l'odi.
Odio la ensalada de verano y las luces amarillas que alumbran el extra radio. No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las mesitas de noche cada cuarto. Odio las neveras donde nunca hay nada aparte agua del grifo en botellas de Coca-Cola. No soporto a la gentuza que tiene perro en invierno y en verano va a la calle porque sobra. Oye.
Tu diu, diu l'amant pel despit de l'estimada. Ho diu les vacances, afirma qui no suporta canviar les rutines o perdre llibertat. Ho diu als estrangers, pensa el xenòfob temerós que els vinguts de fora li retallen benestar. El binomi amor-odi ha fet anar de corcoll l'ésser humà des del mateix moment que va ser conscient del seu jo i de l'alteritat dels altres. D'una banda, l'altra atrau. D'altra banda, aquest esdevé amenaça. La vida humana transcorre sempre per una corda fluixa que té l'amor i l'odi a cada punta. I els humans fem d'equilibristes en el circ de la vida, amb la convicció que hi ha molt poques xarxes consistents que puguin atenuar les nostres caigudes. Joan Fuster, en el seu diccionari per a ociosos, parla de l'odi com a antònim de perdó, és a dir, per Fuster, odia qui no perdona l'ofensa. Potser és una apreciació restrictiva d'un sentiment tan complex, però podem estar-hi d'acord si pensem que l'ofensa pot ser subjectiva, percebuda com una amenaça, per exemple. Els filòsofs han fet diverses definicions d'odi. Descartes el veia com una convicció que una cosa és dolenta, combinada amb l'urgència de destruir-la. Spinoza el definia com un tipus de pena que es produeix per una causa externa. Aristòtil el veia com un desig irrefrenable d'aniquilació d'alguna cosa. David Hume creia que l'odi és un sentiment irreductible que no pot ser definit del tot. En l'àmbit de la psicologia, Freud definia l'odi com un estat de l'ego que vol destruir la font de la seva infelicitat. En una definició més moderna, el diccionari Penguin de Psicologia defineix l'odi com una profunda, duradora i intensa emoció d'animositat i hostilitat envers una persona, un grup o un objecte. Per la seva permanència, molts psicòlegs consideren l'odi més com una actitud que un estat emocional transitori. Conscients de la complexitat i l'ambivalència dels sentiments i també de la seva riquesa, ens disposem ara a fer un recorregut per la llengua i la cultura per trobar-hi altres pistes per entendre una mica més el binomi amor-odi que és, de fet, el gran motor de la vida humana.
El mot odi prové del llatí odium, amb el mateix significat. En català i en altres llengües, romàniques i no, s'utilitza per indicar també odi, l'ètim miso, d'origen grec. Així tenim misogàmia, o aversió al matrimoni, misogínia, o odi a les dones, misàndria, als homes, i misopèdia, als infants. Però si hom odia tot el gènere humà, aleshores es parla de misantropia. Avui, en aquesta societat tan canviant i tecnificada que ens ha tocat viure, hi ha molta gent que pateix misonaïsme i odia totes les novetats. Pitjor tamateix és patir misopsíquia o aversió a la vida. Xenofòbia és l'odi envers els estrangers. Xeno prové del grec xenos, que volia dir estranger, i fòbia del grec phobos, que significa terror, por, sentiments que són sovint a l'arrel de l'odi. De l'amor a l'odi, l'autodestrucció de Medea. Jàson, capitanejant la nau Argo, arriba a la Còlquida a la recerca del velló d'or que li exigia Pèlies per recuperar el tron usurpat de Iolcos. Se n'hagués anat sense si no hagués despertat la passió dins el cor de Medea, la filla del rei Aetes. La de la Còlquida no aconseguia vèncer amb la raó el seu deliri. Dins seu no parava de pensar: em sembla que això és el que la gent en diu amor. Per què temo per la vida de Jàson, que acabo de veure per primer cop? Què em provoca aquest neguit? Foragita, desgraciada, que foc consumeix el teu cor de donzella. Penso una cosa, en desitjo una altra. Què em passa? Veig el bon camí i me n'adona, però vaig pel dolent. Per què? Què té aquest estranger que em fa perdre el seny? Per què desitjo casar-me amb ell? Com si homes d'aquesta terra no pogués trobar la filla d'un rei. Que n'és de vell? M'ha ferit, sens dubte, el cor. L'haig d'ajudar. Sense el meu ajut es cremarà amb l'alè de foc dels toros de peulles de bronze, o el feriran els enemic nascut de la terra. Enemic nascut de la llavor que ell mateix haurà sembrat, o serà pres a l'avidesa del drac que custodia el velló d'or. Si tolero això, tinc el cor de ferro i de pedra. Ai, però seré capaç de trair el meu pare i ajudar un nou vingut? En seré capaç, però abans li faré prometre que es casi amb mi. No sigui que amb el velló en mà doni veles al vent i qui no l'ha vist ja no el veu. Seré capaç d'abandonar la meva germana i el meu germà, els meus déus i la terra que m'ha vist néixer? I tant! Tinc un pare cruel i el meu país és bàrbar. El meu germà encara és un nen i la meva germana em recolza, i jo porto dins el déu més gran, l'amor. Quan em casi amb ell tocaré els estels i viatjaré per la immensitat del mar, tot i que diuen que hi ha unes roques que xoquen una contra l'altra i un monstre xucladors. No, no tindré por, només la tindré pel meu marit. Però Medea, com pots posar un nom vell al teu delicte? Així va parlar i deixa de capficar-se. Va pel camí recte, el de la pietat filial i el pudor. Es dirigeix als altars d'Hècate, quan de sobte veu Jàson. El foc extingís es revifa, envermelleix i es crema d'amor per un Jàson més vell que mai. L'estranger li parla i li demana ajut, tot jurant-li matrimoni. Medea, trastocada, li dona unes herbes encantades i les instruccions per fer-les servir. L'endemà, Jàson porta a terme amb èxit les proves encomanades. Calia encara encantar el drac per fer-se amb el velló. Ho aconsegueixen i junts s'embarquen a l'Arco. Després d'un llarg i atzerós viatge, arriben a Iolcos. Allí convenen les filles de Pèlies per rejuvenir el seu pare, un home vell, després de veure-la convertir en moltó, en anyell. No se'n surten i Medea ha de fugir. S'eleven Jàson pels aires amb un carro enganxat al coll de dracs voladors. A Corint, la nova esposa de Jàson mor cremada per les metzines rebudes com a regal de noces, i un incendi crema el palau del rei Creon. Medea amarà la seva espasa assassina amb la sang dels seus fills, i tot per odi envers un espòs que l'abandona per unir-se en matrimoni amb la princesa. Medea ha de fugir de les armes de Jàson. Emportada lluny pels seus dracs, arriba a Atenes i l'acull el rei Egeu, però no en té prou de donar-li hospitalitat i la fa també esposa seva. Quan es presenta a Palau Teseu, el fill secret d'Egeu l'intenta enverinar i ha d'escapar de la mort en un núvol produït amb els seus encantaments.
Io son Medea e li lascio in vita.
Oh, dear.
odio i estimo. Com em passa? Potser em preguntis. No ho sé, però sento que passa així i em tormento. Inspirat en aquests versos de Catul, Ovidi reprengué el tema de l'odi i l'amor. Odi, nec posa un cupiens non esse, quat odi?
Odio, i no puc deixar de desitjar el que odio.
Tun camo, tun codi frustra, quat amari nec esse est.
Adest estimo, adest odio inútilment, perquè em veig obligat a estimar-te.
Per acabar, dir-vos que el tema encetat en l'antiguitat grecorromana ha tingut, té i tindrà, ressonàncies en la literatura, l'art, la música, el cinema i el pensament de tots els temps.
L'amor i l'odi són també els temes dels primers poetes catalans, anomenats trobadors, que escriuen en occità. La majoria eren nobles que escrivien la lletra i la música dels poemes que eren cantats, acompanyats d'un instrument musical, els juglars. La cançó era el vehicle de l'expressió d'amor del trobador, que es presentava en el seu poema com un vessall enamorat d'una dona que solia ser la muller d'un senyor feudal.
Com cap amant mai no sentís, i si es funguessin d'improvís els mals per ell encomanats, els meus anhels foren tastats. Si tant pateixo és sols perquè del seu rebut sento la por, però el meu cor no és passejador, ni vaig dels vents a la mercè. Sóc tan fidel i tan submís que l'anteposo al paradís. Seran enganys, seran pecats si busca més enamorats.
Però la poesia, per aquells trobadors, també podia ser el vehicle de la ira, de l'atac personal, de la reprensió moralitzadora, de la burla i de l'odi. Els cervantesos, nom que rebien aquest tipus de composicions, donen pas lliure a l'insult contra un vell enemic, un juglar maldestre, un sobirà o un capellà.
Un farsaire, un farsaire, vol que canti, sóc cantaire, sóc tindraire, tindraire, perquè no saps que no l'aire, desaire, desaire,
Xarnego,
Sudaca,
Gabatxo,
Guiri,
Moro,
Yanqui,
Polaco.
Què és tot això?
Xenofòbia. És l'odi envers els estrangers. Xeno prové del grec xenos, que volia dir estranger, i fòbia del grec phobos, que significa terror, por, sentiments que són sovint a l'arrel de l'odi.
L'estranger és un punt de referència polèmic, probablement imprescindible per un patriotisme agressiu. Joan Fuster.
L'odi genera odi. Aquesta és una de les frases més destacables d'un dels tres protagonistes de la pel·lícula La Haine, l'odi, del cineasta francès Mathieu Kassovitz, estrenada el 1995. Hi podem veure la crua història de tres joves amics, un àrab, un jueu i un negre, que viuen en un barri marginal de París, un lloc en què els habitants s'han d'enfrontar al racisme, a la pèrdua d'identitat, a la discriminació, a l'atur i, en definitiva, a la impossibilitat d'escapar-se del pou de la marginació. Aquests fets de ficció són encara malauradament actuals en la nostra societat real.
El amor sin los datos.
El odio es el amor sin los datos.
No se odie mientras se menosprecia.
No se odie mientras se más que al igual.
No se odie más que al igual o superior.
El odio es la cólera de los débiles.
El odio es la cólera de los débiles.
Cuanto más pequeño es el corazón, cuanto más pequeño es el corazón, más odio
albergará. No honres con tu odio a quien no podrás honrar. Con tu odio a quien no podrás honrar.
No dejes que se muera el sol. No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores.
Le he amado demasiado para no.
Le he amado demasiado para no.
El amor y el odio no son ciegos.
El amor y el odio no son ciegos.
Que llevan están cegados por el odio que llevan dentro.
Más se unen los hombres para compartir un mismo odio que
el
un
odio
mismo
es un alguien incontrolable.
El odio es un alguien incontrolable
que te aliena
poco a poco.
Se lleva la penitencia.
En el pecado se lleva la penitencia.
El odio es la venganza.
El odio es la venganza de un cobarde.
El odio
intimidado.
Es un borracho al fondo de una taberna.
Constantemente
de una taberna.
Su sed con la bebida.
Renueva su sed con la bebida.
La diferencia engendra odio.